El món és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes, benvinguts un cop més a El món és digital, un programa que fem amb la col·laboració de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Avui és un programa especial, o almenys una mica especial per mi, perquè avui fa 20 anys que vaig organitzar la primera trobada presencial per parlar d'internet. Llavors va portar per títol Tertúlia 21. Des de llavors la jornada ha canviat de format, de nom, i ara, precisament quan han passat 20 anys, tornem al format original. La setmana passada, al Palau Robert de Barcelona, va tenir lloc la primera trobada de Tertúlia 21 sota aquest nou format. És impossible que passem amb aquest programa les 3 hores que va durar la jornada, però sí us passarem la intervenció del senyor Toni Cañete, president de PIMEC. I abans de començar, sí que m'agradaria que en Jordi Marín, que va ser el moderador i conductor del programa, ens fessi 5 cèntims de lo que va passar, de lo que vam veure aquella jornada. Jordi?
Gràcies, Tomàs. Bé, la veritat és que va ser un luxe, no?, parlar del futur digital a Catalunya amb uns ponents espectaculars, no? Bueno, suposo que ja els heu citat i heu dit qui va compartir, però vam fer un viatge que vam començar per saber com estem, on estem, no?, digitalment a Catalunya, a nivell global. Bueno, van destacar, jo crec, sobretot l'ecosistema, la riquesa d'aquest ecosistema. Van sortir alguns punts febles, no? Destacaven en algun cas aquesta... Van ser dels primers que digitalment vam avançar i segurament ara ens hem quedat una mica obsolets. Va sortir un dels temes, no? I després, segurament, aquesta necessitat de mirada llarga, la necessitat de major inversió, no? Major inversió, major col·laboració público-privada, aposta clara pel talent, tant pel creixement d'aquí com per la retenció del talent, la falta segurament d'inversió privada també en el sentit de que som molt bons amb l'ecosistema de startups per néixer però no per créixer, no? I aquí també és un dels elements cabdals. Però vist aquests punts febles, per dir-ho així, convertits en reptes, no?, també vèiem que podíem configurar un futur digital de Catalunya com a referent, amb ambició, amb talent, amb la qualitat de vida, amb moltes oportunitats en molts camps, com per exemple el camp cultural, no?, es va destacar com un camp, com un eix importantíssim i com una oportunitat, o la indústria de futur, la indústria 4.0, o la mobilització ciutadana, potser també un dels punts febles es va destacar, semblava que estàvem un pèl adormits i la mobilització ciutadana podia ser un element que quan ha fet falta el ciutadans s'ha mobilitzat i ara potser aquesta mobilització ciutadana és més important que mai. I després potser una visió compartida a llarg termini del propi ecosistema, però posant també en valor tots els elements que ja es van destacar. Ecosistema, tenim la supercomputació, tenim indústria, i per tant l'hem de recuperar i l'hem de fer forta cap al futur. Per tant, jo crec que al final vam començar sent realistes i veient punts febles o reptes que tenim per davant, però vam acabar segurament amb aquest punt d'optimisme, no? I després vam tindre l'oportunitat, acabada la taula rodona, d'entrevistar, de tindre una breu xerrada, més que una entrevista, una xerrada amb el nou secretari de Transformació Digital de la Generalitat de Catalunya i de les telecomunicacions. I bueno, aquí vam poder destacar, o ens va poder transmetre, en Sergi Marcén, el nou secretari, ens va poder transmetre una mica els eixos de la seva política, no?, del seu mandat en l'àmbit tecnològic, amb un lema important, que és no solament impulsar, sinó culminar. Va destacar, per exemple, el desplegament d'infraestructures de fibra òptica en el territori, el desplegament d'una estratègia de transformació digital de la pròpia administració, o també la inversió i l'aposta per la innovació i la recerca a través dels diferents elements, no? I també una governança nova, segurament dins de la Generalitat, de tots aquells instruments que afecten i impacten en les polítiques tecnològiques de la pròpia Generalitat, i que això, doncs, repercutirà en benefici del propi sector, de les pròpies empreses i de la creació de majors oportunitats i reptes per a aquestes empreses, no? Jo crec que va acabar el dia així, i després vam tindre l'oportunitat de fer networking, d'estar tots junts, que segurament hi havia molta gent, i hi havia molta gent que feia millor temps que no coincidíem, i va ser també un networking molt ric. Bueno, Tomàs, espero que així molt ràpid aquest resum hagi estat bé, hagi servit, i espero que ens veiem en la propera tertúlia, que serà, em sembla, recordar el 27 de juny, i espero que ens veiem tots allà. Merci.
Sí, Jordi, efectivament serà el 27 de juny. I ara sí, ja sentim la ponència, la benvinguda que ens va fer el senyor Antoni Cañete, president de PIMEC.
Hola, molt bon dia a tothom. Moltes gràcies, Tomàs Cascante. També molt bon dia al senyor Xema Casas. I també, bueno, la veritat és que m'he anat trobant amb molta gent coneguda, amics i persona de l'àmbit digital. Jo, primer de tot, permeta'm que et faci una felicitació, no? Perquè celebrar aquest 20è aniversari diu moltes coses, eh? Quan un celebra un aniversari, el que normalment fa és una petita reflexió, no? Faig anys, o ha passat un temps, que és el que ha passat. Jo penso que t'hem de felicitar com a president, Tomàs, perquè fa 20 anys vas tindre la visió i la importància de poder fer aquestes trobades que, com deies, en aquest format 12x12, però que has fet aquest upgrade en el tema de posar-les ja com una tertúlia, com una forma, com un foro on trobar-se la societat en l'àmbit digital, les persones, en aquest cas els responsables, en el que puguem tindre una jornada de reflexió i de veure quina és la situació en la que estem actualment, quins són els reptes i quines són les propostes de futur. Per tant, permeta't que et feliciti i t'agraeixi tot el treball que en aquest cas fas, no? I també en agrair tant a Telefònica per al treball, la contribució que fa i la possibilitat de poder de desenvolupar aquestes jornades amb tots els col·laboradors, no? Amb ella a FECEMINTE, amb ella també a Sinergia. La veritat és gent que està treballant en l'àmbit digital. Quan en comentàveu, i jo penso que el més important és els experts i els ponents que tindreu avui en la jornada, que seran els que us aportaran els punts de vista, les transformacions i les situacions en les que hi són, però que em van comentar la possibilitat de poder, com a PIMEC, que participem directíssimament en aquestes tertúlies, i em van dir que fessi aquesta part d'alguna forma d'inici de la jornada. La veritat és que feia una mica de reflexió i deia: escolta'm, la veritat és que estem en un món i en una situació amb un canvi molt més profund, com passa en qualsevol transformació i en qualsevol societat, més profund de lo que som capaços de veure i possiblement d'explicar. Jo, que he tingut la sort d'estar-hi en diferents parts del món que han tingut transformacions, quan va caure el mur de Berlín i que va haver-hi tota la transformació dels països de l'est, o he vist d'alguna forma el que ha passat en Àsia, en el gegant de Xina, jo me'n recordo que quan anava en aquella població i li explicava com s'estaven transformant, perquè trigava potser un mes a anar-hi i veia una transformació extraordinària, la gent que estava dintre no veia els canvis que els que estaven des de fora eren capaços de veure, no? Doncs jo penso que nosaltres estem ara en una transformació dintre d'aquesta transformació que és difícil que la veiem, però sobretot que la puguem explicar, no? I aquesta transformació ens canvia molts paradigmes i molts paràmetres. Però quan parlem de la digitalització, de la innovació, jo penso que hem de tindre en compte quin és el paper que juga o jugarà aquests canvis i aquesta digitalització i innovació que ens hi trobem i que tindrem que afrontar. Mireu, a PIMEC, que tenim molts àmbits territorials, molts àmbits sectorials, però tenim uns àmbits que és el nostre tercer eix, que són les comissions que són transversals i que treballen, doncs, l'energia, que és un tema transversal, la fiscalitat, però n'hi ha un que tenim que per nosaltres és molt important, que és el think tank de PIMEC. És un grup de persones, d'experts, líders, que són, jo les dic, els visionautes, si em permeteu l'expressió, gent que mira què és el que està passant o què pot passar-ne en el futur. I la gent que participa en el Cintan de Pimec és gent que està en molts foros, és gent que participa en Davos, que està en Singularity, en llocs on realment estan participant altres experts, i en aquest cas s'estan produint canvis en els àmbits del món molt innovadors i molt transformadors. Aquest think tank, ara fa un parell d'anys, va estar treballant en Estats Units en un foro dintre de Singularity i de l'AMIT, en el que treballaven i van analitzar quines eren aquelles economies i la transformació que s'estava produint tant en el segle XX com en el segle XXI en l'àmbit més disruptiu, més transformador. I llavors va venir un anàlisi que em va sobtar molt i que m'agradaria posar damunt de la taula perquè ens permet iniciar la jornada d'avui amb una reflexió que ens ha d'alguna forma d'acompanyar. No? Aquest anàlisi que es feia en aquest grup és que analitzaven el segle XX i ho faré sense tindre una pissarra ni una gràfica que me pugui acompanyar, però li demano que me'n puguin seguir en la meva explicació, en el que en el segle XX el que veien és que s'havia produït en el segle XX una pujada, imaginin-se una gràfica en la que n'hi ha una pujada en el segle XX a mesura que passen els anys de forma lineal i creixent de la productivitat. Cada any n'hi havia més productivitat en el segle XX. Per què? Perquè n'hi havia una altra línia que seguia paral·lelament a la de la productivitat, també lineal, de més treball. N'hi havia més gent treballant, per tant es produïa més productivitat, més producció, més activitat, i a més n'hi havia una altra línia que era la del salari. La del salari també venia paral·lela. Imagínense aquesta gràfica del segle XX, creixement de la productivitat, creixement del treball i creixement en aquest cas salarial. Però quan entra el segle XXI, al segle XXI, aquestes línies es produeixen una sèrie de canvis en aquesta, podríem dir, linealitat que s'havia produït en el segle XX. I és que el que es veu, sobretot en les economies, torno a dir, més innovadores, que s'està produint en la curva de la productivitat un increment d'una forma exponencial. Però aquesta curva que en el segle XX havia sigut pràcticament lineal, imaginàriament, aquest canvi que s'ha produït de forma exponencial, se veu que en aquestes economies tenen una incidència directa, el que és la transformació digital, el que és la indústria 4.0, sobretot, i està tenint darrerament molta importància, la intel·ligència artificial, i el que es veu en aquesta curva que s'ha produït d'increment de la productivitat en aquestes economies és que ja no li segueix la curva del treball. Per tant, tenim la curva de la productivitat exponencial, tenim la curva del treball que ens aplana, però veient que la curva, en aquest cas salarial, se'n va cap a baix. Què diu aquesta gràfica? Diu una cosa, jo de el meu avi va cobrar menys que el meu pare, jo n'he cobrat possiblement més que el meu pare, però en el tema salarial possiblement el meu fill no sé si cobrarà més que jo. Aquesta gràfica té molts discursos, té discursos de la renta universal, té molts discursos, però a mi m'agradaria posar damunt de la taula un que per mi és essencial en una reflexió com la que farem avui. I és el fet de dir, aquesta curva el que ens està dient que en un espai de temps molt petit ens estan canviant aquests paràmetres, allò que jo deia actualment, estem immersos en uns canvis que a vegades ens és difícil de veure. I el que ens diu aquesta curva i l'anàlisi que m'agradaria fer és que quan veiem aquest canvi, el que veiem que l'objectiu, l'estratègia que es tindrien que posar els països que vulguem estar-hi en aquest canvi tenint una certa o un cert lideratge és situar-nos no en la part baixa de la gràfica, en la de salaris o en la que deia anteriorment que ens cau la part del treball i sobretot la part de la renta, sinó que tindrien que tindre una estratègia com a país, una estratègia en aquest cas com a economia, com a societat, de situar-nos en la part de dalt, en aquella que fa que puguem tindre una qüestió exponencial en la productivitat i que ens puguin permetre, en aquest cas, tindre un cert lideratge. I això, en què es basa aquesta curva i aquest anàlisi? Es basa en una qüestió que esdevé com a fonamental, que és el coneixement. Només aquelles societats que apostin per el coneixement, per la formació, podran tindre un cert lideratge davant d'aquests canvis en els que s'està produint. I en aquest cas, Jo crec que és important que fem la reflexió a l'hora d'enfocar de que les tecnologies que avui dia ens acompanyen es donen moltes solucions, però si no som capaços de controlar, dominar, projectar la part del coneixement, possiblement podem perdre un tren que no hauríem d'aprendre mai. Tot el contrari, hauríem d'aprofitar-lo. Mireu, jo durant el segle XX, en moltes de les xerrades que feia algun comentari dient de que al segle XXI n'hi haurien diversos discursos. I deia el discurs de l'energia. Això dit ara és fàcil, però en el segle XX ja quan ho comentava dient, mireu, podem fer tota la transformació digital, intel·ligència artificial, indústria 4.0, però si n'hi ha un que apaga l'interruptor, ens quedem realment a les fosques. Per tant, el discurs que estem veient de l'energia, que és molt profund i és molt important, és transcendental, però també ho és, i també ho deien i ho continuem dient, a l'aigua. Possiblement l'energia i l'aigua seran dos discursos del segle XXI, però n'hi ha un tercer, i el tercer és també com és la relació público-privada. Per tant, aquesta transformació que n'estem fent més enllà de l'energia, que té un concepte no menor, el tema de l'aigua que ens hi vindrà i que impacta per un element que tenim que tindre en compte, que és el planeta, al qual ens ha de permetre fer-ne moltes de les reflexions en totes aquestes estratègies que diuen, i per tant la sostenibilitat, sens dubte, tindrem que tindre-la en consideració, però la relació público-privada ens fa canviar possiblement moltes formes de poder afrontar aquests reptes. Mireu, des de PIMEC, nosaltres estem treballant d'una forma molt intensa en la representació, en la defensa de l'economia, de la societat, sobretot, com sabeu, de les petites i mitjanes empreses, que és el motor de la nostra economia, perquè són el 99,8% de les empreses. Però nosaltres, que ara veiem que en aquests canvis s'estan produint una sèrie de decisions o de situacions, intentem agafar-les com a palanca. I tenim una palanca que és molt important, com són aquesta aposta que ha fet Europa per primera vegada de mancomunar un préstec per poder fer una acció com són els fons Next Generation. Fons que ens donarien per parlar durant tota la jornada, perquè possiblement no els estem gestionant d'una forma eficaç i d'una forma eficient. Possiblement perquè hem preparat una administració que està preparada per no donar recursos i en el moment que n'hi ha recursos estan havent-hi una quantitat de problemes, jo penso, important per poder-los portar a terme. Però més enllà de poder parlar de les dificultats o la no utilització encara amb la línia en la que tenen la potència aquests fons, són molts recursos econòmics que podem posar a l'abast d'aquest canvi que s'està produint. Nosaltres hem estat intentant poder aportar solucions a lo que és el motor de la nostra economia, que com deia, el representem i els defensem, que són les petites i mitjanes empreses i les persones autònomes. Per què? Perquè nosaltres venim dient que aquests fons, a diferència de lo que poden fer les grans empreses que tenen grans consultors, que tenen grans professionals, grans recursos econòmics, les petites i mitjanes empreses necessiten, en aquest cas, de l'acompanyament i la informació per poder accedir i per poder utilitzar aquests fons. D'aquí ve que de tots els programes que n'hi hagi hagut un que hem incidit directíssimament des de PIMEC, que ha sigut el kit digital. El senyor Albert Martínez, quan va arribar com a director, en aquest cas de Redes, em va trucar i li vaig explicar el que estic comentant. Te trobes amb 3.100 milions d'euros per les petites i mitjanes empreses i, per tant, per la transformació digital, però t'hi trobes amb el gran problema de que hem preparat l'administració per no donar recursos i, per tant, tindràs un problema. I em va dir, com ho saps? Bueno, treballem bastant directament a l'administració moltes vegades amb aquesta relació público-privada. La veritat és que el kit digital es va dissenyar en dos conceptes importants, que era aquest de conèixer la petita i mitjana empresa i sobretot fer-li fàcil tot el que era la seva tramitació i en aquest cas posar kits que puguin permetre poder tindre en aquest cas una utilització per la transformació digital que se té que portar a terme. L'experiència el que diu és que més de 100,000 empreses ja estan en aquest cas dintre del programa i en el cas de Catalunya més de 26,000 i per tant això vol dir que de tots els programes que s'han fet possiblement el que està tenint més concurrència pugui ser el kit digital. En tots els problemes que comento de l'administració que pugui haver-hi a l'hora de poder procedimentar. Però es va dissenyar sense tindre que preparar documentació, simplement posant en aquest cas el nom de l'empresa. És un exemple, però un altre dels exemples en els que estem treballant és en l'àmbit de tot el que és el tema rural. Perquè parlem molt de la digitalització, però moltes vegades tenim una dificultat per fer-la arribar no en els entorns més urbans o més connectats. Nosaltres estem fent un programa d'accelera la digitalització en l'àmbit rural, en el que ja tenim més de 50 oficines en Catalunya, en municipis de menys de 20.000 habitants, en els que estem ajudant precisament a assessorar, a acompanyar i en aquest cas a incorporar aquesta transformació digital de les petites i mitjanes empreses. I deixin que li parli del darrer exemple en l'àmbit aquest de col·laboració público-privada que s'ha d'acompanyar per donar respostes a aquests canvis i a aquestes necessitats. Hem creat el primer hub digital aquí a Catalunya, que és el Hub Digital de Catalunya 4, en el que en entitats com ESADE, IES, en aquest cas està també l'UPC, està també el govern, està el supercomputer, que estem treballant conjuntament amb PIMEC precisament per fer algo que és molt important, donar a l'abast de les petites i mitjanes empreses la possibilitat de provar tecnologia abans de tindre que desenvolupar o invertir uns recursos i veure els avantatges que té per poder fer i ajudar també en aquesta oportunitat que s'està produint en aquests canvis. Per tant, jo penso que és molt important el que venen a fer avui aquí, que és escoltar aquests experts que ens explicaran on estem, quines són les solucions o les situacions que tenim, i fer jornades com aquestes, i t'ho deia abans, Tomàs, no ho deia protocolàriament, són absolutament necessàries perquè és un moment en el que necessitem reflexionar i poder donar focus i llum a les nostres empreses cap a on enfocar-les. I amb això vull agrair també, perquè el senyor Xema Casas, cada vegada que en parlem com podem sumar per multiplicar, mirem la possibilitat de poder treballar conjuntament per, en aquest cas, estar a disposició i intentar escoltar, sobretot, que és molt important, per poder donar resposta a les possibilitats, necessitats i, sobretot, transformacions a la que són. Moltes gràcies, moltes felicitats i molt bona jornada.
Bé, i ara és el torn de la Marta Clua, que, com sabeu, cada setmana ens porta un llibre.
El món és digital, amb Tomàs
Casas. Hola a tots i a totes. Avui a TocTech parlarem de la soledat i ho farem amb Llamades a mamà, de la Caroline Fives, editat per Sexto Piso i que inclou un fantàstic pròleg de l'Eide Rodríguez. Us faig una breu ressenya de la història. La novel·la està explicada a través de les trucades diàries i dels missatges d'una mare a la seva filla. A poc coneixerem a la Charlene, una mare força peculiar, com moltes mares ho són, no? On un dia diu blanc i l'endemà diu negre. Les reaccions de la seva filla no les sabrem, perquè només sentim la veu de la mare, però ens les podem imaginar. La Charlene és una mare divorciada, que passa dels 60, amb diners, bipolar, diagnosticada de càncer, amb alguns moments d'eufòria descontrolada i d'altres de tristesa i soledat, addicta al tabac i a la recerca de l'home de la seva vida. En aquestes trucades coneixerem les seves pors quan li detecten el càncer, el seu pas per l'hospital, les seves angoixes i la sensació que els seus fills no l'entenen, malgrat tots els sacrificis que ella ha fet per ells i que tot sovint els hi recorda en les seves trucades. També veurem les relacions que busca a partir de les noves aplicacions de cites per trobar parella. Ja us puc assegurar que és lo milloret de la novel·la. No us vull avançar gran cosa més perquè és una novel·la molt breu, així que l'haureu de descobrir. Quin seria el toc-tec de la nostra història? Doncs ens trobem davant d'una història on només sentim la veu de la Charlene, que fa aquestes trucades a la seva filla, on li va explicant tot allò que li passa pel cap. I és que, a data d'avui, cada vegada hi ha més gent gran que viu sola i que sovint es sent sola. El telèfon, les videotrucades i fins i tot les aplicacions de cites és la manera que tenen de seguir en contacte amb els qui més estimen i fins i tot la manera de seguir actius en el món actual. Vivim en un moment on resulta senzill mantenir comunicacions amb tot el món, però això no vol dir que ens ajudi a estar ni més connectats ni menys sols. La protagonista, la Charlene, representa una generació de dones educades en la cura dels demés, primer del marit i després dels fills, educades en callar i en no opinar, en mantenir les aparences, però que, arribada a una certa edat, es treuen el corset que les ha mantingut lligades i s'atreveixen a dir la seva. Llamades a mamà és una lectura addictiva, entretinguda, fresca, dinàmica i, sobretot, molt divertida. És un llibre que desprèn vitalitat i optimisme, perquè encara que ens puguem equivocar, la vida s'ha de viure sense por i amb il·lusió pel futur. I això, la protagonista d'aquesta novel·la ho sap molt bé. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
I fins aquí el programa d'avui. Us esperem la propera setmana.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.